3 quarts d'11 del matí, canviem de tema, però no massa, seguim parlant de salut. Ara parlem de les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort arreu del món, i el 80% de les morts que provoquen es podrien evitar amb l'adopció d'un estil de vida saludable que redueixi els factors de risc. Avui és el Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular. Per això ens acompanya a hores d'ara el cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i col·laborador d'aquesta casa, Lluís Mont. Doctor Mont, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos a hores d'ara aquí al Sant Cugat a Fons. De primeres, quins són els factors de risc que poden fer-nos patir una malaltia cardiovascular?
Bé, entenent malaltia cardiovascular, doncs la malaltia coronària, perquè després hi ha altres malalties com les valvulars o d'altres causes, però si parlem de la malaltia coronària, és a dir, l'aterosclerosi, els factors més coneguts i que tothom sap doncs són el colesterol, la hipertensió, l'obesitat... tots aquests són molt importants, no? Després ja hi ha malalties que són factors de risc però que no són tan evitables com la diabetis, o sigui que tots aquests punts fan que progressi més ràpidament l'arteriosclerosi, que és un fenomen degeneratiu de les artèries que en el fons tothom pateix, El que passa és que la presència d'aquests factors de risc, i hem dit sobretot colesterol, hipertensió, diabetis, obesitat, aquests factors són fan que progressi més ràpidament la malaltia. I també l'estrès, la sobrecàrrega laboral, doncs aquests factors també són importants.
Bàsicament, al final, tothom és vulnerable a patir una malaltia cardiovascular. Llavors, com ho podem fer per evitar que ens pugui afectar d'una manera més greu?
Home, jo penso que hi ha un estil de vida molt... hi ha unes coses que són molt importants i que són molt evitables. L'exemple més fàcil és el tabac, no? Però l'obesitat és una altra epidèmia molt important que pateix la nostra societat. El sedentarisme, la hipertensió i diabetis deriven també, perquè la hipertensió i la diabetis augmenten en relació a l'estil de vida, és a dir, que si un fa exercici i no està obès, té menys diabetis i menys hipertensió, no? Per tant, hi ha molts factors de risc cardiovascular, que no vol dir que si un viu fins als 90 anys no acabi patint un infart, però no és el mateix tenir-lo als 90 que tenir-lo als 40, no?
Clar.
Doncs jo penso que el que hem guanyat en els darrers 20 o 30 anys és una gran consciència de el que són els factors cardiovasculars, i això tothom ho té molt clar, i el que no està tan clar si guanyem la batalla doncs de l'obesitat i el tabaquisme i la hipertensió i aquestes coses que realment suposen un problema a nivell social molt important. No?
Tenim aquestes dades, que és la primera causa de mort arreu del món, però alhora tenim molt clar què s'ha de fer per evitar-ho. Vull dir que tenim la medicina a les nostres mans, pràcticament.
Sí, el que passa és que no deu ser tan fàcil quan la gent segueix fumant i s'engreixa, no? Vull dir que realment una cosa és identificar els factors i l'altra cosa és a nivell social ser capaços de contrarrestar això, no? I llavors, doncs, hi ha llocs on s'estan adoptant polítiques molt agressives, no? Per exemple, als Estats Units, amb l'alimentació, comença a haver-hi, doncs, preocupació a nivell de les autoritats, i escolta, aquests productes que tenen aquest nivell de greixos que es donen als nanos no han d'estar autoritzats, no? O sigui, per tant, aquí segurament l'Estat és qui pot adoptar unes mesures prou dures perquè això no passi, però alhora, quan ja ho has vist a Espanya, quan s'ha intentat fer legislacions antitabac, ha costat molts anys, o sigui, fins i tot quan es van fer lo dels bars i tal, hi va haver tot tipus de reticències, tot tipus de queixes, és a dir que, a veure, coses que semblen molt clares, la societat no les té tan clares, no? I el percentatge de gent que encara segueix fumant és altíssim.
Clar.
Per tant, dius, bueno, mira, si saps quan la gent és jove, diu, escolti, d'alguna cosa m'he de morir i no m'expliquis ho pas de duro, no? I això és el que va en contra de les polítiques socials, perquè a nivell individual un sempre pot tenir aquesta actitud vital de dir, mira, escolta, ja, que me quiten lo bailao, no? I això és la realitat, no?
Clar, però estem parlant d'aquesta actuació per part dels estats que haurien d'intervenir, poder, una mica més, de tenir aquesta sensibilitat i alhora ser més estrictes. Però, d'altra banda, tot plegat també són conceptes, diguem, que parteixen de base, des de la família, l'escola, fins i tot els mitjans de comunicació. No es treballa prou bé com per fer que la gent sigui prou conscient que fumar no és bo, que la obesitat és un camí que no es té per què seguir.
A veure, jo penso que, clar, això depèn, ja és una qüestió filosòfica, no? O sigui, hi ha societats com l'americana, molt individualistes, que pensen que és l'individu qui ha de decidir. i ja s'ho farà, m'entens? I hi ha societats més intervencionistes, paternalistes o socialistes, o digue'ls-hi com vulguis, que pensen que no és veritat que l'individu tingui tanta capacitat de decidir, no? Perquè tu, en el fons, si prens uns mals hàbits a casa, si hi ha idees que tu aprens de petit, la manera de menjar, totes aquestes coses, doncs no és veritat que siguis tan lliure. No? És que jo sóc lliure d'escollir. Bueno, escolta, si tu ja de petit t'han enfrontat a uns models que és més mascle el qui fuma o no sé què, escolta, això pesa en la teva educació, no? Jo, i és una visió molt personal, sóc partidari d'una actitud més intervencionista dels estats en qüestions de salut, no? Perquè ja que li demanem també que cuidi de la nostra salut, perquè realment doncs li demanem a l'Estat que cuidi la nostra salut, que faci hospitals, que faci totes aquestes coses, doncs també llavors ens hem de deixar guiar, no? No val comprar la part bona, dir, escolta, jo si estic malalt cuidi'm, però no es fiqui amb si menjo massa o si fumo massa, no? Això no s'hi fiqui, home, o m'hi fico amb tot o no m'hi fico, eh? Llavors aquí, ja que li demanem a l'Estat que ens arregli la sanitat, doncs també li hem de deixar que digui que no es pot fumar en llocs públics, que no sé què, etcètera, que posi impostos a l'alcohol i al tabac, que no deixi que la gent mengi segons quins productes, etcètera. No?
Demanem això a l'Estat, però és evident que cada cop l'Estat inverteix menys en sanitat. Per tant, això complica una mica la història, poder.
No, perquè és diferent la prevenció que el terciarisme, no? O sigui, una cosa és que inverteixis en tecnologia sanitària per tractar el malalt, i això tampoc és que inverteixi molt menys, eh? O sigui, que estem en un moment d'una gran crisi econòmica i, esclar, no li podem demanar gastar el que no tenim, no? Per tant, jo, és evident que es pot fer molta demagogia i se'n fa molta, eh? No les retallades, i escolti, qui ho pagarà, no? Els diners són els diners, és com si tu a casa teva dius, no vull deixar de gastar, bueno, però si no ingresses, per tant, ojo, no? Perquè hi ha molta demagogia amb tot això. Però jo crec que, per exemple, les polítiques de prevenció doncs són una de les coses més importants, no? Perquè quan tu has de ficar un stent o has de tractar un infart agut ja has arribat tard, no? Com a societat i com a estat és molt més rentable prevenir que curar, no? I aquesta és la idea del dia de la prevenció i de matxacar amb aquestes coses, no?
Clar, de fet aquest és el gran secret. Parlàvem d'aquests factors de risc, el tabaquisme, tenim també l'obesitat, és un d'aquests, i pel que fa a l'obesitat, també a la diabetis, al colesterol, al sedentarisme, això ens pot portar a pensar, doctor Mont, per exemple, l'alimentació que portem. Així, a grosso modo, què no pot faltar en una bona alimentació i què hauria de faltar en una bona alimentació?
Mira, jo penso que això de la dietètica és molt complicat, no? Perquè van sortint cada dos per tres, si tu segueixes els últims 20 anys, no? De no, ara mengi peix blau, no, ara no em mengi, ara mengi no sé què, ara no em mengi, ara... Clar, jo crec que segurament el més important és l'obesitat i el sobrepès, no? I això és el que ens marca molt, perquè va junt amb tot l'altre. Evidentment que si tu tens massa colesterol això és dolent, no? Però hi ha gent que pot menjar fuet i no li puja el colesterol, no? I altres que sí, depèn de variacions individuals, no? Per tant, jo crec que més enllà de les coses concretes, on tenir un colesterol baix i controlar-lo, tenir la pressió ben controlada, però més enllà d'això, l'obesitat és el gran problema, i l'obesitat és un tema d'aprenentatge en l'adolescència i en la infància, i això és el que alguns investigadors, en Fuster, per exemple, està fent, en Valentí Fuster, està fent coses a Colòmbia, no? De la importància de que tu facis una educació específica a les escoles sobre com s'ha de menjar, què és el que s'ha de menjar, etc., en els nens, no? Perquè, al final, els hàbits alimentaris els has adquirit quan ets molt jove. I quan tu ja arribes a l'edat adulta ja és tard, per entendre'ns.
Posava vostè aquest exemple de la persona que menja fuet i li puja el colesterol i la que no li puja el colesterol. La gent és prou conscient de com el seu cos respon als seus hàbits? Vull dir, es fan prou controls?
El nombre de controls a nivell és sempre discutible, perquè controls vol dir diners, no? I per tant és cost eficàcia, no? Dius, a veure, quantes vegades s'ha de mirar el colesterol, quantes persones i quantes vegades l'any, no? Si això ho ha de posar l'Estat, doncs això és diners, no? Una altra cosa és que tu t'ho vulguis controlar cada any pagant-ho tu, eh? I per tant, doncs això a tu a nivell personal no et fa cap mal, no? A nivell de societat, doncs s'han de fer uns grans pactes de dir, mira, doncs el que sembla raonable és que es controli el colesterol una vegada a l'any a les persones de més de 40 anys. Bueno, doncs, no? són aquest tipus de polítiques dictades pels ministeris de sanitat, no?
Clar, tant, això és el que diu el
ministeri, però... aplicaria la mamografia, una colonoscòpia, moltes coses preventives que valen diners, i per tant, com que els diners no són infinits, doncs dius, ara, quantes vegades i cada quan s'ha de mirar el colesterol a una persona? Doncs és una decisió de salut pública, no?
Però ja tenim això els humans, que només anem al metge quan estem malalts.
Home, jo penso que això... Sortia, per exemple, el tema dels desfibriladors, si s'han de tenir desfibriladors o no, o la prevenció de la mort sobtada, si s'ha d'obligar tothom que fa, a tots els nanos que fan esport, a fer un electro, no? Dius, a veure, a nivell poblacional, doncs potser no ho podem pagar, o sí, a nivell individual segur que sí, no? Perquè tu vas a esport bé que et compres unes bambes, no? Doncs tu a nivell personal sí que te'n pots anar a un cardiòleg i que et miri, pagant-ho tu, per entendre'ns, no? Per tant, la prevenció, l'Estat pot pagar una part de la prevenció, però després hi ha una part personal. Diu, mira, jo ara em posaré a fer, tinc 40 anys, em posaré a fer esport, a córrer, perquè m'agrada, escolta, doncs potser ve el cardiòleg i fes-te un examen, no? I que no podem estar sempre deixant-ho tots en mà de l'Estat, que no arribarà tot. I que això és, hem de prendre responsabilitat nosaltres per nosaltres mateixos, no? De la nostra salut.
A més, mira, està bé això que deia de la gent que va a córrer i tot plegat. De fet, ara mateix és un dels esports més de moda, sortir a córrer. Uh-huh. Una activitat que fa moltíssima gent, independentment de l'edat que tinguin, però potser no tenen aquesta prevenció de dir, escolta, és una activitat que el meu cos no està pensat per fer-la, i abans, però, s'hauria d'anar al metge. En aquest cas, bé, vostè té constància que hi ha gent que assisteixi al metge abans de començar a córrer, de preparar una cursa, una mitja marató?
Home, jo crec que la gent molt, molt, molt entregada i acostuma a anar. O sigui que, diguem-ne, que la persona que ja corre curses i tal, acostumen a ser gent que se'n preocupen molt. Però, en canvi, hi ha molta part de la població que no, que de sobte un dia decideix, ah, mira, ara agafo la bicicleta i faré 30 quilòmetres perquè no sé què. Clar, això no és... Si tu no ho fas, no estàs ben entrenat i tal, doncs és un risc important, no?
Exacte.
I, per tant, doncs, l'exercici, no? L'exercici és bo, home, depèn de com, de quant temps, etc. No? Per tant, doncs, amb això de l'exercici, nosaltres precisament és que és curiós, perquè tenim a la societat els dos extrems, no? El que està assegut al sofà i el que no para de córrer, no? I cap de les dues coses és massa recomanable, no? Llavors, si busquéssim l'intermig, és allà on està la solució, no? Vull dir que el tipus d'exercici sí, està molt bé fer exercici, però també hem de prendre unes precaucions, no?
Ara per ara, des del seu lloc, vostè com ho veu tot plegat? És positiu en el sentit que en alguns anys podrem reduir aquestes xifres de que sigui la primera causa del món, o la cosa estarà en una tendència que serà complicat de corregir?
Home, jo penso que va molt lligat al nivell d'educació. O sigui, l'obesitat i el control que un té de si mateix està lligat a la classe social, al nivell d'educació, bàsicament, no? Si tu vas a barris pobres, la gent és més obesa, a tot el món, eh? Vas a barris rics, la gent està més prima. Això que ens està dient? Que un nivell d'educació i un nivell social més alt repercuteix en una millor salut, d'acord? Per tant, no podem pensar que la salut és només cosa de metges, la salut és cosa de com està muntada la societat, no? I si trobem una societat més justa i més equilibrada, on la gent estigui més ben educada i tingui més nivell, doncs la gent serà més sana. I aquest és el resum de la qüestió.
Doncs ja, llavors hi ha bastanta feina a fer encara.
Exacte.
Avui hem parlat d'aquest Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular amb el col·laborador d'aquesta casa, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Lluís Mont. Doctor Mont, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Al final, sigui per una cosa o sigui per altra, ens hem de cuidar. D'això es tracta, sigui dormint bé o sigui mantenint una dieta equilibrada, sigui fent exercici, vaja, cuidar-nos. Això es tracta, al final, és el que ens ha explicat el doctor Mont i el doctor Estevill sobre la son i sobre el risc cardiovascular. Nosaltres acabem aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Tornem després del butlletí horari amb més continguts, avui també amb cinema amb el Víctor Alexandre. Avui parlem d'un dels directors més importants de la història del cinema. Ja veureu que no us deixarà indiferent. Fins ara.